els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts, com cada dimecres a aquesta hora, a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la quarta ja, dins del Sense Distància, una mica abans de 6:45, de manera habitual. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció de ràdio a la carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. M'acompanya, com és habitual, avui només la Maria Guarg. Bona tarda.
Bona tarda.
Una salutació també a l'Àngela Rodríguez, que està indisposada, però que segur que també ha participat molt en aquesta edició del Llevat dins la pasta. Presentem el testimoni que ens acompanya avui, que té molt a veure amb una associació que es diu Alto al Mobbing. Es diu Manuel García González.
A les feines compartim espai i temps amb altres persones iguals, superiors o subordinats dins d'una jerarquia funcional. En aquestes relacions hi ha ocasions en què trobem toxicitat, situacions d'assetjament laboral que provoquen dolor, patiment, frustració i a vegades baixes mèdiques. Avui volem parlar d'aquest tema tan delicat i en massa ocasions silenciat amb una associació que des del 2004 s'ocupa d'acompanyar treballadors i treballadores que han patit o pateixen aquesta situació. L'associació Alto al Mobbing, i hem convidat el seu president, en Manuel García González.
Bona tarda, Manuel, i benvingut a aquest espai.
Bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat.
Bé, per començar, Manuel, a què ens referim quan parlem del mobbing laboral? Posi'ns algun exemple.
Sí, doncs el concepte de mobbing és complex, perquè encara no s'han posat completament d'acord totes les instàncies que intervenen en aquesta problemàtica, no? Tot això es va iniciar a partir d'un investigador suec anomenat Lehmann, que, bueno, doncs va estudiar des d'un punt de vista científic, no? Jo no m'involucaré ara en conceptualitzacions jurídiques o científiques per no complicar, no, el concepte. Jo el que li vull dir a les persones que ens estiguin escoltant és el que pot experimentar quan s'està patint mobbing. I és que si un arriba a casa i comença a plantejar-se que ja no val per fer la feina que durant molts anys ha fet i que aquest missatge ho rep del seu entorn sociolaboral de manera recurrent i més o menys repetida en el temps, doncs possiblement està patint mobbing. Ho dic perquè és la sensació que un té quan arriba a casa i li passa això, possiblement està patint mobbing. Més que donar un concepte acadèmic, prefereixo donar què se sent, què s'experimenta. Un exemple, persona que porta 40 anys treballant en una empresa, té 55 anys, té una baixa laboral perquè té malaltia, l'empresa nota que aquest treballador no li interessa perquè és vell i el vol substituir. En comptes de donar-li una indemnització, li fa la vida difícil per fer-lo fora voluntàriament, per abaratir l'acomiadament. Això és mobbing, un exemple clar.
Sí, sí, i tant, i que moltes vegades no és descarat, no és explícit, sinó que és silenciós o soterrat.
Uh-huh. I quines són les conseqüències que té el mobbing sobre el treballador i l'entorn immediat?
Devastadores. Això genera sentiments, emocions autodestructives. Podríem sintetitzar-les en les tres emocions negatives clàssiques, que són la por, la ira i la tristor. Aquestes emocions no és com la roba de treball que es deixa a la guixeta, a la taquilla quan un plega, sinó que se les porta a casa. Són tòxiques, envolten, impregnen el seu entorn social i familiar. Això és el més característic de les conseqüències que té l'assetjament quan una persona ho pateix.
I les persones que pateixen mobbing són persones que estan estigmatitzades? Els costa parlar, per exemple, de la situació que
sí,
pateixen?
Sí, perquè aquestes emocions, tot plegat, el que generen un sentiment, una emoció de vergonya. Per tant, perquè pensen que ells són els responsables del que els hagi passat això. Per tant, estan estigmatitzades perquè l'han posat una etiqueta, un San Benito. Jo el que recomano és que quan una persona senti aquestes experiències que has explicat a la primera pregunta, doncs no es creguin aquest estigma, no es autoimposin aquest San Benito, perquè això és el que tancarà el cercle de l'estigmatització.
Sí, sí, aquesta càrrega, aquesta agressió moral, no?, que és el mobbing.
I a l'associació El Tu al Mobbing, disposeu de xifres o teniu estimacions de persones afectades? Les denúncies de casos de mobbing són només la punta de l'iceberg o sabeu si hi ha més casos?
Bé, jo no, s'hauria de fer una investigació d'això, però efectivament la imatge adequada és això, que les denúncies que existeixen són la punta de l'iceberg, que hi ha una important xifra negra de casos que queden en l'anonimat. Per què? Perquè o bé la persona no ho vol denunciar, o si ho denuncia no és reconegut ni a l'empresa, ni a l'administració, la inspecció de treball o als jutjats. De manera que doncs, hi ha una xifra negra molt important. Només donaré una dada que aquesta si és oficial és pública, la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, el mes de maig de l'any passat, va quantificar que el 80% de les baixes laborals que donen els centres d'atenció primària són motivades per angoixa, ansietat en l'entorn laboral. No totes seran per problemes riscos socials o mobbing, però hi ha un important part que és ocasionat per això, un 80%, 80 baixes de cada 100 ocasionades per motius de malestar psicològic en el treball. És una autèntica pandèmia, és important això perquè parlem molt d'altres pandèmies que acaben de passar i aquesta no és més important, problema de salut mental de primer ordre.
Sí, les persones que us arriben a l'associació El Tu al Mobbing responen a perfils concrets majoritaris o hi ha diversitat, per exemple,
de gèneres? Jo parlo des de la meva, perdó.
Sí, sí,
parlo des de la meva experiència, no puc parlar amb dades estadístiques, perquè és una associació molt, diguem-ne, simple, però el que tinc la impressió, i això sí que és cert, és que venen moltes més dones que homes, per una banda, i per altra venen de sectors professionals més precaritzats, no? Que les seves condicions laborals són precàries, pitjors condicions de treball, com poden ser serveis de neteja, hostaleria, serveis de seguretat. Però això no vol dir que aquests sectors siguin més propensos a tenir mòbils. Senzillament són sectors que tenen mà d'obra més quantitativa i per això venen més sovint.
Últimament estem veient a la premsa diversos casos que han sorgit a les universitats amb prestigiosos catedràtics i professors que practicaven assetjament laboral. I hi ha entorns laborals on és més propici que hi hagi mòbing?
Jo crec que no. Penso que l'assetjament laboral, el risc psicosocial, que és el calaix més ample on caben l'assetjament laboral, és transversal. És a dir, tots els sectors, siguin perfils sociolaborals baixos com molt alt, són susceptibles de patir mobbing. Per tant, quan a la premsa surt doncs, la imatge d'un professor que feia mobbing a un alumne, etc., penso que passa com quan un esportista d'èlit no paga hisenda, no? Doncs la premsa això ho projecta a l'opinió pública perquè té molta repercussió. Doncs el mateix passa aquí. No és que passi a les universitats, sinó que al ser una institució de prestigi es pressuposa que haurien de ser més respectuosos quan la veritat és que es poden donar les ambients tòxics com en qualsevol altre sector professional.
Recordem que estem parlant avui des del Llevat dins la pasta amb Manuel García González, president de l'associació El Tu al Mobbing. De quina manera, Manuel, es podria prevenir el mobbing? Els protocols de prevenció, detecció, actuació i resolució funcionen?
Bé, el mobbing té una arrel cultural molt important, és a dir, és la normalització sociolaboral d'una certa violència, una tolerància de la violència psicològica en l'entorn de treball. Aleshores, en el moment que està normalitzat, doncs els actors que han d'intervindre, com ho veu normal, diu, bueno, això és un problema interpersonal entre una persona i altra. Doncs això és un gran error, perquè, ja dic, és una pandèmia col·lectiva de que hi hagi tantes persones afectades per aquesta patologia als centres d'atenció primària. Per tant, s'ha d'atacar aquesta problemàtica des de la seva arrel cultural, i això que implica que cadascú fa la seva feina, no? Jo, per exemple, us agraeixo molt que com a de comunicació que sou, o un mitjà de comunicació, li doneu veu a aquesta paraula perquè esteu fent una funció de sensibilització. Doncs, el mateix han de fer les empreses, l'Institut Nacional de la Seguretat i en el Treball, i els jutjats. I des de la societat civil, per exemple, les associacions. Clar, al ser algo cultural, normalitzats dins de la societat, han d'intervindre tots per poder canviar-ho.
Mobbing és una paraula que sona, assetjament, però potser cal oferir-la o descriure-la en la seva dimensió, que no és una cosa marginal.
i en aquesta prevenció i atenció de l'assetjament laboral, quin és el paper que juguen els sindicats i els comitès d'empresa, i en particular els delegats de prevenció?
Doncs molt important, tot i que a la pràctica no siguin gaire eficaços, perquè ja dic, com que té un arrel cultural i estan normalitzats, els mateixos delegats de prevenció no tenen la formació ni la informació ni la sensibilització necessària per atendre aquest problema amb la serietat que implica. Doncs això és un greu error, perquè precisament el delegat de prevenció és la persona més en directe en contacte amb el problema. Per tant, és el primer referent que ha de tenir qualsevol treballador. Jo recomano als treballadors, si pateixen aquesta situació, que parlin amb un delegat de prevenció i tractin de tenir la seva implicació per tal de comunicar amb l'empresa mitjançant aquesta figura representativa del treballador.
Parlem també breument de la vostra associació, Alto al Mòbing. Per què sorgeix, Manuel, i amb quin propòsit?
Bé, l'associació sorgeix com una necessitat social, no? Hem dit que per solventar o prevenir el problema mòbing, cadascú ha de ser la seva funció, no? Doncs de la societat civil, les associacions surten des d'aquesta base, no?, de la societat civil. Per què? Perquè hi ha una necessitat de que la societat respongui a aquesta problemàtica. Aleshores, l'associació Alto al Mòbing existeix des de l'any 2004, per tant, tenim 20 anys d'experiència i fem reunions el divendres de 8 a 20 hores de la tarda en el Centre Cultural de Sant Eulàlia de Hospitalet, per donar una resposta al treballador com a individu que es veu davant d'aquest problema.
Uh-huh. I quins són els serveis que doneu a les persones que es dirigeixen a vosaltres?
Bé, nosaltres el que fem és, des de l'escolta activa, doncs els divendres a la tarda, en Centre Cultural de Sant Eulàlia i l'Hospitalet, ho repeteixo una mica perquè quedi el lloc on reunim, el que fem, li donem oïda, però no d'una manera passiva, sinó escoltant activament el problema per tal de, després, donar-li una orientació sense ser o substituir ni a l'advocat, ni al psicòleg, ni al coaching, donar-li una orientació genèrica. Aleshores, des d'aquest context social d'empatia, de sensibilització, no jutgem a la persona i doncs l'intentem fer veure que no ha sigut un problema personal, que no és responsabilitat seva, sinó que són disfuncions que ocorreixen a les organitzacions i es pot sortir i, de fet, donem eines perquè això passi.
I finalment, Manuel, si algun dels nostres oients creu que es troba en aquesta situació de mòbing o possible mòbing, quina recomanació li faria?
Bueno, jo li recomanaria directament que truqués a alguna associació. Pot ser la nostra, Associació Alto al Mòbing. Nosaltres tenim un telèfon que està a la pàgina web Associació Alto al Mòbing. De memòria no m'ho sé, perquè jo
tranquil,
no em truco a mi mateix.
Associació Alto al Mòbing, així s'escriu.
Correcte. Mm. I aleshores nosaltres, doncs, bé per telèfon, millor presencialment, li donarem unes orientacions per tal de canviar-li una mica el xip i far veure'l que no és una situació que hagi de quedar...
Sí, sí, que hagi de quedar en el patiment etern o que hagi de quedar, doncs, en tota la vida com una marca, com un estigma. Moltes gràcies, Manuel García González, president de l'associació Alto al Mòbing, per haver estat aquí al Llevat dins la Pasta, a Ràdio Estel, i per haver-nos acostat a aquestes reflexions sobre la feina, el servei que fa la vostra entitat. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona per la feina que feu també.
També des del Llevat dins la Pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos a la seva doctrina social i observar així què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així, us proposem un fragment de l'encíclica Caritas in Veritate del Papa Benet XVI, concretament el punt número 25.
El conjunt dels canvis socials i econòmics fa que les organitzacions sindicals tinguin més dificultats per a desenvolupar la seva tasca de representació dels interessos dels treballadors. També perquè els governs, per raons d'utilitat econòmica, limiten sovint les llibertats sindicals o la capacitat de negociació dels sindicats mateixos. Les xarxes de solidaritat tradicionals es veuen obligades a superar obstacles més grans. Voldria recordar a tothom, en especial als governants que s'ocupen de donar un aspecte renovat a l'ordre econòmic i social del món, que el primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'home i la persona en la seva integritat, perquè l'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmico-social.
A través de la nostra secció oferim també un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada avui, el mobbing, l'assetjament laboral. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar. Maria, quins recursos proposem?
Doncs us proposem conèixer millor l'associació amb què he parlat avui, entrant a la seva pàgina web, que és www.associacionaltoalmobbing.org. I també us proposem la novel·la de l'autor Pierre Lemaitre, Recursos Inhumanos, publicat per Alfaguara el 2017.
I també tenim algunes previsions, alguns apunts d'agenda.
Doncs de l'11 al 15 d'agost, la GOAC celebrarà la seva Assemblea General a Segòvia.
Una activitat de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica per aquest estiu. I fins aquí el llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Maria Guarch. Fins la propera.
Fins
ja
la
ens
propera.
Queda l'última de la temporada. Adéu-siau. I ens podeu escriure, amics oients, per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sense distància @radioestel.cat. Això ha estat el llevat dins la pasta d'avui.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.